fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Com va el dimecres? Ràdio Sabadell ho va avançar fa setmanes i avui s'ha confirmat oficialment amb dia i hora. La selecció catalana masculina de futbol jugarà el seu primer partit internacional a Sabadell a finals de maig. Concretament serà el dia 29 a les 7 del vespre i en Panamà, com a rival del combinat que dirigeix Gerard López. Després que els últims dos compromisos, Jamaica el 2022 i Venezuela el 2019, fossin a Girona, a l'estadi de Montilivi, ara recull el testimoni la nova Creu Alta, on ja s'han jugat Copes Catalunya, la Supercopa Catalana, evidentment d'altres esdeveniments, com per exemple els Jocs Olímpics de Barcelona 92, o fins i tot un amistós entre el Sabadell i la selecció catalana, amb Kubala de seleccionador i Stoichkov jugant al combinat català el desembre de 1990 i en recorda les víctimes de l'atemptat d'ETA aquí a la ciutat. Però mai, fins ara, havíem tingut aquí un amistós internacional de la selecció catalana com el que viurem d'aquí a 5 setmanes el dimecres 29 de maig davant el Panamà. Un duel que serà retransmès per Esport 3 i les entrades del qual encara no s'han posat a la venda seran breu, segons ha informat avui la Federació Catalana de Futbol.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Era un secret a veus, està ja confirmat de totes. Amb ell arrenquem i amb la feina al control de so del Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
A banda d'aquesta confirmació, que el Barcelona arrenca avui la sèrie dels quarts de final de l'Eurolliga masculina de bàsquet contra l'Olympiacos del Pireu. És el millor de 5 partits. El primer duel serà avui a les 9 al Palau. Ahir el Madrid va guanyar el Baskonia i el Maccabi a la pista del Panathinaikos. Avui a les 6 també tindrem un duel català a la Lliga F de futbol femení. Levante les Planes, Barça. Les de Giraldez només s'han deixat un empat en el que portem de Lliga, mentre l'equip de Sant Joan d'Espí és un punt per sobre del descens. Iker Muniain ha anunciat que deixarà l'Atlètic Club a finals de temporada després de 15 anys al primer equip. L'Arsenal recupera de forma momentània la primera plaça de la Premier League després de golejar 5-0 al Chelsea en el derbi londinenc i, a més, el Barcelona de futbol sala masculí s'ha consolidat el lideratge de la Lliga. Victòria per 8-6 contra el Gimbe Cartagena en el partit avançat de la jornada. Reapareixia, per cert, Pito. Divendres, l'Indústria Santa Coloma visitarà el segon classificat, el Pozo Murcia. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta la recepció?
De seguida escoltem en directe la roda de premsa de Javi Morcillo, que ha renovat fins al 2027 al Sabadell, i amb Carlos Rosende, també inclòs el director esportiu arlequinà. Tindrem la història del Benito González, un salmantí, però arlequinat. Parlarem del Sabadell B, del possible ascens de la Sabadellenca, tindrem també bàsquet, tennis taula, etc.
L'actualitat de la primera ref.
Unes 200 entrades queden pel Córdoba Màlaga. S'espera ple a l'Arcàngel. No queden entrades ja al fons nord, al sud, ni tampoc a preferència. Els califals, a més, estrenaran la primera equipació. Serà la cinquena samarreta que lluiran aquesta temporada. Apel·lació ha desestimat el recurs del Rayo Majadahonda pel partit a Sestao. També tomba el del Depor per Jeremai. I parlant del Depor, l'Arenteiro ja ha tramitat la fitxa de l'entrenador de porters Diego Ríos, que despenjarà les botes i es posarà els guants per jugar a Riazor per la baixa, per la clàusula de la por, de l'únic porter disponible que tenen a Ocarvallinho, Pablo Brea, cedit per part del Depor.
Han parlat en les últimes hores
Iker Muniain, el capità de l'Atlètic Club.
Llegué a Bilbao con 12 años, siendo un niño. Y hoy, casi dos décadas después, vengo a anunciaros mi marcha al final de esta temporada, después de 15 años en el primer equipo. Me voy feliz, con el sueño de haber levantado el tan deseado 25º título de Copa y de haber sacado la gabarra 40 años después. Ha sido algo increíble.
La notícia curiosa.
Una imatge completament surrealista al campionat juvenil de futbol d'Egipte amb el xiulet final del darrer partit. Els dos rivals, l'Al Ahly i l'Empi, van embogir celebrant el títol. Els dos equips creien que havien guanyat ells la Lliga. Veiem el vídeo al web del diari Sport.
De quin partit no estarem pendents?
Del Gran Tarajal contra el Buzanada, a 3 de 6, tercera, grup de les Illes Canàries.
I a les xarxes socials.
Big Data Nàstic fa rànquing d'assistències en l'última jornada a la Lliga Primera Federació, després de Riazor i del nou estadi de Tarragona. El tercer estadi amb més públic del grup va ser la Nova Creu Alta, amb 5.188 persones al Sabadell Cornellà.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Elisabet Humet i el motoret Josep Maria Sala.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, pocs segons per arribar a la 1:10, en 5 minuts ha de comparèixer a 1:15 Javi Morcillo i també Carlos Rosende en aquesta presentació de l'acord de renovació d'una de les joves promeses de l'obrador arlequinat, com dèiem ahir, amb el Sergi Garcés, encara juvenil de segon any, per tant, l'any que ve encara en edat formativa, en etapa juvenil, però ja de totes entrenant-se a les ordres d'Òscar Cano i fins i tot havent debutat fa dues setmanes a Tajonar. Marxem, per tant, cap a la Nova Creu Alta. Saludem el Sergi una altra vegada. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
No sé tu, però jo, amb el permís de Javi Morcillo, que tenia ganes que renovés, però avui tinc moltes ganes d'escoltar Carlos Rosende, ara que arriba el tram decisiu de Lliga, eh?
Doncs mira, el tenim per aquí. De fet, estem a la porta de l'estadi encara, esperant que arribi una de les parts protagonistes, perquè la tenim doncs ara mateix amb la seva família prenent un cafè, una aigua, just davant de l'estadi, però el que sí que ja corre per aquí és la plana major del futbol base. I, d'altra banda, Carlos Rosende, el director esportiu del Sabadell, que, com dius, avui l'escoltarem, avui parlarà de Javi Morcillo com a principal protagonista, però amb diferents aspectes i diferents temes a tractar segur damunt la taula pel que pugui ser el futur immediat i, com a mínim, de les pròximes setmanes, del conjunt arlequinat i de la planificació de la temporada 24-25.
Doncs mira, aprofito que encara no tenim a Morcillo i a Rosende a la sala de premsa Miguel Quereda per anar avançant temes. D'entrada, Sergi, si no hi ha hagut canvi de plans, ahir era el CAR de Sant Cugat l'entrenament i avui a la mateixa Nova Creu Alta, el panorama de lesionats amb aquesta notícia esperançadora que ja avançaves ahir, com està ara mateix?
Doncs confirmant o ratificant el que ja avançàvem ahir al migdia. Bones sensacions. De fet, avui han continuat treballant amb normalitat o amb la seva normalitat, doncs en el cas dels Baselga, Moyano i companyia, que ja vam veure jugar a bon nivell l'últim partit davant el Cornellà, i bones notícies també, i bones sensacions, a risc de que no ens haguem d'equivocar de cara al tram final de la setmana, Adri, amb els dos noms propis, sens dubte, que tothom té ara mateix en l'imaginari, que són el de Sergi Maestre i en aquest cas també el de Carles Salvador. Tots dos continuen evolucionant de manera molt positiva, tots dos han entrenat bona part de l'entrenament amb el mateix ritme que els seus companys, això sí, cap dels dos ha completat encara la sessió 100% al mateix ritme que la resta dels homes d'Òscar Cano.
Per tant, estaríem parlant del segon entrenament consecutiu que entrenen a cavall una estoneta amb el grup, l'altre acabant de fer la feina per separat, però bones sensacions, tenint en compte que el partit és dissabte a les 4 de la tarda al Reina Sofia de Salamanca. No sé si t'atreviries a dir, Sergi, que potser d'inici és molt agosarat dir-ho ara perquè encara queden molts dies i veurem com acaben evolucionant, però que la convocatòria fa pinta que sí que viatjaran a Salamanca, no?
Sí, jo m'atreviria a dir que si no passa res en aquestes dues últimes sessions que li queda a l'equip d'Òscar Cano, que són la de demà dijous i l'última, la de divendres, de fet, el mateix dia que l'equip viatjarà cap a terres salmantines, si no passa res, insisteixo, en aquestes dues sessions, tenen tots els números, més les ganes que tenen ells dos, més les ganes que té Òscar Cano d'incloure'ls a la convocatòria, crec que no hi ha cap mena de dubte de que, insistim, Sergi Maestre i Carles Salvador tenen totes les paperetes per poder viatjar, com a mínim a la convocatòria. Després veurem si per tenir minuts i en quina qualitat o en quina quantitat aquests minuts en el partit davant Unionistes de Salamanca d'aquest dissabte.
En un partit que jugarà dissabte a les 4, per tant això implica que serem dels primers, dels més matiners a jugar. No sé si la gent estarà molt pendent o no del teu parer i no dels protagonistes com a tal, Sergi, però a tu t'agrada això de jugar abans que la resta o no?
A mi m'agrada. Jo personalment sóc dels que prefereix no saber què han fet la resta i posar, sempre que la cosa vagi bé, evidentment, un punt de pressió als que venen per darrere. O t'ho diré d'una altra manera, si no has de ser dels que obren la jornada, com a mínim no ser dels que la tanquen. Per tant, en aquest sentit, prefereixo ser dels que han d'obrir el foc i, per tant, aquesta setmana m'agrada el fet que el Sabadell sigui el primer en jugar dissabte a les 4 de la tarda, obrint, com dius, aquesta jornada 34. Quins... Mira, quina salutació ara i quina simbologia que té l'abraçada cordial entre Pau Fernández i Javi Morcillo. Doncs l'últim, en passar per sala de premsa per parlar de la seva renovació, amb el que ho farà d'aquí a uns minutets. No sé si li haurà donat alguna pista o alguna instrucció o algun consell del que li espera en qüestió d'uns minutets, quan ara Javi Morcillo està saludant, com diem, doncs a bona part dels representants del futbol base de l'Obrador, que no han volgut faltar la cita. Veig per aquí el director general d'aquest futbol base, l'Alberto Pobre, acompanyat d'altres dels integrants de l'Obrador Arlequinat, en el moment que també saluda Morcillo, Òscar Cano, que encara corria per aquí. Ja ha canviat, ja ha vestit de carrer, abraçada gairebé de pare a fill, que ho podrien ser perfectament el granadí i el jugador del barri de Sants, el barceloní del barri de Sants, que estarà acompanyat de la seva família, per cert, en aquesta roda de premsa.
Doncs maco, tot això que estàs comentant, gent de la base que porta anys aquí i que va pujant graons i arriba des d'Olímpia fins a la nova Creu Alta. Estava mirant ara horari, Sergi, quin viatge de tornada de Salamanca a Madrid que penso brindar-te, eh?
Sí o no?
Mira, et repasso. A la mateixa hora que el Sabadell a Salamanca hi ha un Promeses Real Unión a Tajonar. No t'hi vulguis trobar. Però és que just després, a les 6, tenim un Fuenlabrada Teruel i un Lugo Rayo Majadahonda. A les 8, és a dir, encadenat un amb l'altre, Cornellà Sestao. O sigui, des de les 4 fins a les 10, duels directes per aquí.
Espero una àrea de servei mínimament digna per deixar-te abandonat allà i poder acabar el viatge tranquil.
I el Sergi Garcés no vol ser el Tarazona, que és qui juga diumenge. A les 4 ho farà contra el Sanse, per tant serà l'últim de jugar. Soroll ja de sala de premsa Miguel Creda, per tant suposo que de seguida comença aquesta roda de premsa, Sergi.
Sí, si més no, perquè Carlos Rosende i Javi Morcillo han encapçalat l'expedició i els tenim asseguts a la taula, tots dos, en aquesta taula presidencial. Falten encara els convidats, que s'han quedat saludant a dalt la família del jugador, que, com dic, no s'han volgut perdre aquesta roda de premsa de presentació de la seva renovació com a jugador del Sabadell. Veiem una samarreta damunt la taula amb el número que ja vam veure a Tajonar, diríem el 31, i Morcillo, en aquest cas a l'esquena. Recordem, jugador encara en segon any de juvenil, encara li queda l'any que ve, com comentaves al principi, en aquesta categoria juvenil. Per tant, una de les preguntes a fer també, amb quin objectiu esportiu es planteja el Sabadell la figura de Morcillo de cara a la pròxima temporada, si acaba allà encara entre aquest primer equip però sent integrant del juvenil. Esperem que divisió d'honor perquè acabin de rematar la feina l'equip de l'Albert Milà, si com a jugador del filial, ja veurem, si com a equip de tercera federació, si acaben de fer la feina els nois del Conrad García, o, com diem, com a membre de ple dret d'aquesta primera plantilla del Centre d'Esports Sabadell.
Mira,
tot a punt.
El Vituri ahir a Ràdio Sabadell.fm repassava una miqueta la seva trajectòria. Va arribar procedent del Mercantil, amb el qual va accedir a Divisió d'Honor Infantil. Per tant, va arribar aquí sent cadet. I el curs passat va començar a Preferent. Escoltem Rosende.
Bueno, pues lo primero de todo, daros las gracias por estar aquí a todos en un día muy bonito para Javi, para su familia, para el club, un día importante. Lo decíamos con la renovación de Pau, y esto es darle continuidad con un chico que está aquí por méritos propios, que se ha ganado la confianza y el cariño de todo el primer equipo. Esa es la realidad, seguir dando pasos hacia adelante, no conformarse, y un poco el premio también al el trabajo realizado por toda la gente de Olimpia, de la cantera, sus entrenadores, desde que llegó en cadetes al club, a seguir avanzando y un pasito más, con Javi muy contentos, ¿no? Yo he hablado con él un par de veces desde que empezó a entrenar con el primer equipo. Lo del primer día que vino por las bajas que teníamos fue prácticamente un flechazo, o lo más cercano a eso. Vino a entrenar un día y entendimos todos que no podía dejar de venir a entrenar con nosotros por el nivel que mostraba, ¿no? Yo creo que es un chico hiper profesional en todo, con una madurez extraordinaria para entender las cosas, que ha caído de pie en el primer equipo y no es fácil, que ha estado siempre dispuesto a ayudar de la manera que fuese, participando o no, y sobre esa línea es sobre la que hay que construir una carrera profesional de, espero, muchos años, ¿no? Con lo cual estamos en el camino correcto, hay que ir poquito a poco. Hoy damos un paso importante y yo creo que es para estar orgulloso, ¿no? Él a nivel personal, por supuesto, aquí nadie regala nada, si estamos aquí es porque lo merece, y su familia, por supuesto, por haberle acompañado en todo este proceso. Con lo cual yo espero que esta sea pues la segunda, al menos desde que estoy yo, de muchas renovaciones. El Sabadell no puede perder talento joven, tiene que hacer un esfuerzo por retenerlo, tiene que invertir en talento joven y este tiene que ser un club en el que el ascensor funcione, ¿no? Que la gente que viene de abajo llegue arriba. Y ya digo, sin regalar nada, porque el fútbol no regala nada y hay que trabajar mucho a diario, él lo sabe bien, machacarse a diario. Él ha evolucionado mucho a nivel de madurez y a nivel físico también. Todo el mundo me lo repite mucho, hay un cambio muy grande en los últimos tiempos, un crecimiento muy grande. Y en esa línea es en la que tenemos que seguir trabajando todos, ¿no? Teniendo claro que hay que acompañar a estos chicos y que esto es el presente y el futuro del club, y que es una alegría para todos que el otro día pues Astals, Vladis, sean jugadores muy importantes. Eso es el futuro del Sabadell, y nosotros lo que estamos haciendo es construir esos cimientos.
Vale, pasemos a las preguntas al Javi Sergio Mugis.
Sí. Javi, en primer lloc, felicitats. Parla ara Carlos Rosende, parla de, no sé si premi, de recompensa. Com t'ho prens tu, precisament aquesta confiança de continuar vinculat al Sabadell com a mínim fins al 2027?
Bueno, primer de tot em toca agrair a Carlos, Oriol, a la base, sobretot també al Joan Ilà, al cos tècnic i als meus companys, i també doncs a la meva família, al meu grup de treball, que són els que dia a dia doncs, estan, tant en les bones com en les dolentes. I bueno, sobre aquest tema estic molt content. Estic molt content perquè fa 3 anys vaig arribar al club i bueno, vaig pujar aquí a dalt a fer la reunió i bueno, amb el meu pare vam parlar què havia de fer jo per un dia jugar aquí. Li vaig preguntar a l'Alberto Pobre i bueno, pues, treballar molt, fer molt cas als entrenadors i és una alegria immensa, una alegria immensa. Crec que tot jugador i segur que també entrenador que està allà dalt, doncs desitja i somia doncs algun dia doncs estar aquí.
Li preguntant pel seu debut a Pamplona. Un partit complicat com va ser.
Bueno, al final jo estic aquí perquè he renovat amb el Sabadell. Crec, la decisió ja estava presa abans del partit de l'Osasuna. Al final, quan les dues parts estan d'acord, doncs tot és molt més fàcil i jo tenia molt clar que la meva casa o el meu lloc de treball era aquí, amb els meus, i bueno, la decisió ja estava presa abans del partit.
I preguntant pel debut, per com va viure aquest estrena.
Com puc arribar? No va ser un debut fàcil, però...
No va ser un debut fàcil. Com el va viure?
Jo sí que és veritat que m'ensumava una mica que podia tindre l'oportunitat. Al final tot ha anat molt ràpid i vaig estar molt tranquil. No m'ho esperava, pensava que estaria més nerviós, però em va sobtar molt perquè a l'hora d'entrar al camp, doncs, vaig deixar històries, vaig centrar-me en el que havia de fer. Al final ja no, ja no és juvenil, divisió d'honor. Al final, doncs aquí la gent menja, ha de marcar gols. O sigui, aquí la gent treballa per això i ho vaig veure amb molta naturalitat. Sí, sí.
Sí, en el teu cas, Javi, a més estem parlant d'un jugador insultantment jove des del punt de vista de que encara estàs en segon any de juvenil, per tant, en queda un any encara en aquesta etapa formativa, si volem dir així. Volia preguntar una miqueta per la trajectòria que esperes. No la que desitjaries, que aquesta me la puc imaginar, però sí que esperes en aquest rol de ser un jugador que encara pot fer paper important, tant de bo a Divisió d'Honor amb el juvenil la temporada que ve, fins i tot tant de bo a Tercera Federació amb el filial, i a cavall també amb el primer equip. Com t'ho imagines tot plegat?
Crec que tot dependrà una mica doncs el nivell que estigui donant i per les expectatives que tinc doncs és seguir venint cada dia aquí treballant, intentar que doncs el míster em pugui seguir donant oportunitats. Jo crec que la clau és el treball dia a dia. Al final Òscar dona oportunitats als joves, ja ho va fer. A sobre em va ficar amb un 0-1 i contra un rival directe, que això no ho faria qualsevol, al final has de guanyar el partit. I res, pas a pas, jo crec que el millor és centrar-se en el present. Aquest cap de setmana hi ha un partit molt important, tant amb el juvenil com amb el primer equip, i estar disposat al que em demani el club.
Parlant de les oportunitats dels joves, molts veterans de la plantilla, Carles Salvador, Sergi Maestre, que estan en la seva posició, més o menys, si li han donat algun consell en aquest sentit o si ha demanat consell als joves i als veterans.
El primer viatge que vaig fer, que va ser a Madrid contra el Fuenlabrada, vaig tindre la sort de seure a la taula per sopar de Sergi, de Calà, d'Hortolà, de Carles, i crec que allò també va ser un punt d'inflexió, perquè el que vaig viure va ser espectacular. Ja li vaig dir al Carles que vaig baixar de l'autobús i li vaig dir: hòstia, he après més amb tu en aquest viatge que amb els 10 anys que porto jugant a futbol. Llavors, sí, són consells diaris i estic molt agraït a ell, sí, sí.
Partit important contra Unionistes. Com està vivint aquesta temporada tan complicada amb el primer equip?
Què espera del partit de
cap de setmana?
Primer de tot, la situació penso que és la que és. O sigui, no es pot fer res. Hem de ser realistes. A la jornada 15 portàvem 8 punts i veure'ns ara a la classificació les possibilitats importants que tenim de treure això, que no tinc cap mena de dubte que ho farem, doncs són molt altes, i al final tothom, doncs, per naturalesa, doncs, ens agradaria estar millor, però primer de tot voldria remarcar que s'ha d'estar molt satisfet pel que està fent l'equip. Unionistes és un equipàs. Al final crec que ningú s'esperava doncs que estigués tan a dalt aquesta temporada, estan còmodes, van eliminar un equip de primera divisió a la Copa del Rei, van competir de tu a tu al Barça, però l'equip treballa molt bé, molt bé. Des del primer dia que vaig vindre a entrenar vaig flipar, perquè sent la situació que és, doncs tothom podria tirar la tovallola, els que tenen menys minutatge doncs són els que millor entrenen. Llavors, anar allà, plantar-li cara a un gran equip com és en Unionistes i ja pels 3 punts.
Sí, una més, com a mínim per part meva, et vull fer. T'han preguntat una mica pels consells dels veterans. Ha dit el Carlos que has caigut de peu en aquest vestidor, que això és bona notícia, entrar de bona manera. Et volia preguntar una miqueta per l'ajuda que suposa també un vestidor, com s'ha dit, amb aquesta barreja de veterania, però també de molta joventut, de moltes cares que segur que coneixes, que has coincidit amb alguns d'ells, evidentment, a l'Obrador. Aquesta facilitat que suposo que t'has trobat a l'hora de fer grup també quan entres en un vestidor nou.
Sí, total, ha sigut molt fàcil, molt fàcil. Jo tampoc m'ho esperava, però des del minut 1 doncs hi ha bromes entre el meu pentinat, entre el meu cos, doncs hi ha bromes, m'accepten tal i com sóc molt petit i doncs gent molt veterana que podria doncs passar de mi, doncs m'agafa, m'ajuda. Al final m'exigeixen també molt, encara que tingui 18 anys, doncs, ostres, aquest que té 18 anys doncs, pot fallar aquest passe, no? Aquí no puc, no, hi ha molt poc marge d'error, m'exigeixen moltíssim, i sí, gràcies a Déu doncs, he caigut de peu, sí, sí.
Pels que no el coneixen tant, que es presenti una miqueta, quin referent té de futbolista, que li agradaria apropar-se o que cregui que s'assembla?
En tinc molts. A veure, jo sóc un jugador físic, que sóc aquest típic box-to-box que es diu ara, tinc d'arribar a l'àrea, puc defensar bé, m'agrada defensar, tindre personalitat amb la pilota, m'agrada tindre la pilota als peus. Sí que és veritat que a vegades doncs, tinc moltes coses a millorar i entre elles doncs, al final vaig molt per impuls, per sensacions i sí que és veritat que m'ho diu molt el míster, no? Quédate en el eje, guarda posició. Llavors sí, moltes coses a millorar, però aquest, jo em definiria així i bueno, els de sempre, els de primera divisió jo crec que són els que tothom es fixa, doncs, no sé, et diria... Declan Rice de l'Arsenal, Bellingham del Madrid, m'agrada molt aquest perfil de jugadors.
Sí, Carlos, has dit al principi, que el Sabadell no se puede permitir el perder talento o el que se le escape el talento. Evidentemente toca preguntarte por otro nombre propio, que en este caso no sé qué se ha podido hacer más, si es que se ha podido hacer, o cuando llegaste tú ya estaba la cosa más o menos definida, que es la salida de Sander Ballero.
Bueno, sin entrar en nombres particulares, que yo creo que ahora no es el momento para el club que dan 5 partidos, pero sin más como reflexión general, ¿no? Es cierto que hay casos concretos que son difíciles de gestionar cuando chicos que tienen esa exposición en Primera Federación en un club tan grande como este no tienen renovada su vinculación. Al final aquí viene mucha gente a ver nuestros partidos, hoy es muy accesible todo y es complicado, ¿no? Es complicado retener a estos futbolistas. Yo creo que nuestro trabajo tiene que venir antes, ¿no? Antes de ese nivel de exposición, si no son muy difíciles de gestionar estas situaciones. Han emergido chicos de mucho nivel, de ahí las propuestas que han tenido, en el caso de Morci, en el caso de Pau, en el caso de Sander, canteras top a nivel nacional, que quieren llevarse a chicos del Sabadell, y yo sí que creo que el Sabadell no se puede permitir que jugadores que ha ido formando se vayan sin un retorno económico. Es decir, yo estaría haciendo mal mi trabajo si no fuerzo ese tipo de situaciones para que al menos el club obtenga un beneficio económico, no puede ser deportivo porque se van, que lo pueda reinvertir en Olimpia, en tener mejores instalaciones, mejores condiciones, en la plantilla del primer equipo, etcétera, ¿no? Un poco ese es el camino en esta competición que obviamente Primera Federación es deficitaria, ¿no? Entonces o asciendes a Segunda División o los ingresos que tienes, un poco extraordinarios, vienen a través de ventas. Hay un trabajo que se hizo antes intentando renovar a estos jugadores. Tampoco había tanta estabilidad como creo que sí el club tiene en este momento para afrontar según qué operaciones. Y yo miro hacia adelante. Es decir, no entro a valorar lo que se pudo hacer hace 8 meses porque ya no se puede hacer nada tampoco, ¿no? Entonces, un poco estamos en el presente. Cada uno tiene que tomar sus decisiones y estamos intentando construir un poquito esas bases de cara a futuro, que la gente que ha participado y ha debutado tenga un compromiso hacia adelante y, como yo siempre digo en el fútbol, ¿no? Ojalá nuestra velocidad de crecimiento sea siempre la misma. En el caso de que su velocidad sea mayor a la del Sabadell, pues que el club pueda tener un retorno y que el proceso continúe.
Li preguntem per un nom propi, que és evidentment el David Estals. Amb les sensacions que té ara.
Soy optimista por naturaleza, ya me conocerás. Soy optimista por naturaleza. Siempre pienso que nos va a ir bien. Siempre pienso que este es un gran sitio para estar y creo que hasta es muy de aquí. Y nosotros tenemos una baza muy grande, que es que él es muy de aquí, muy del Sabadell y quiere estar en el Sabadell. Obviamente con determinadas situaciones tú no puedes competir, pero yo soy optimista. No sé cómo acabará la situación. Es cierto que hemos hablado, como con otros jugadores, por supuesto, y que el club pues obviamente está dispuesto a hacer un esfuerzo entendiendo la importancia que tiene Stals. Yo siempre que he hablado de lo mismo, ¿no? En su caso, a partir de ahí quedan 5 partidos, estamos hiperenfocados en ganar contra Unionistas este fin de semana y hemos dejado un poco aparcado todo esto para el final de la temporada. Ya digo, no lo sé, porque luego dentro de un mes igual me sacáis el corte y yo digo aquí que soy optimista y hasta el no está, ¿no? Porque el fútbol es así, ¿no? Yo sé lo de hoy, pero no sé lo de mañana. Pero sí que creo que él es un chico que valora mucho este lugar y que creo que se siente valorado por nosotros en este momento, ¿no? Entonces veremos si esa situación puede coincidir o no, pero ahora a lo que nos toca, ¿no? Que es a ganar en Salamanca y a estar enfocados en situaciones, en lo colectivo, no en situaciones personales, individuales. Hemos hecho mucho hincapié estas últimas 2 semanas y el equipo está muy comprometido, entendiendo que cada uno tiene su situación personal como es lógico, pero yo veo un equipo muy metido, muy enfocado en el objetivo, en el objetivo grupal. La gente puede estar tranquila. Es decir, yo, la gente que viene a los desplazamientos, la gente que viene al estadio, a veces no nos salen bien las cosas y perdemos. Jugamos en Pamplona, no nos salen bien las cosas y perdemos. El equipo rival está mejor. Yo no sé si vamos a ganar, pero sí sé que si no ganamos no es por falta de dedicación, de compromiso, de profesionalidad. Yo veo el 95% de los entrenamientos y aquí la gente, hay gente que no juega casi nunca y viene a entrenar un domingo después de jugar de no jugar un sábado y viene aquí y se entrena como si jugase todos los días. O sea, la gente tiene que estar muy tranquila, la afición, del compromiso que tienen estos jugadores y este cuerpo técnico por sacar la situación adelante. Yo creo que lo vamos a hacer, pero obviamente no lo sabemos y es fútbol.
Carlos, evidentemente la situación del equipo imagino que condiciona mucho.
Te preguntan por la condición del equipo y en quins escenaris es troben.
¿Tienes en mente algún calendario?
Sí, també un calendari de cara a les renovacions i pensant en la planificació de la 24-25.
Sí, pero sí, o sea, esa es la realidad, pero fíjate, yo escuchaba a la gente unionistas estos días que ellos tienen otra situación deportiva, ¿no? Tienen la temporada salvada, están pensando en la Copa del Rey y también un poco han aplazado todo esto a que acabe la temporada. Es lo normal, cuando quedan pocas semanas, sí es verdad que ha habido contactos con agentes de jugadores, hemos hablado de futbolistas, hemos hablado de situaciones, es el trabajo normal, tienes que ir haciéndolo, ¿no? Poquito a poco, ir dando pasos hacia adelante, pero es lógico que ahora mismo no sea, digamos, ni interesante por ninguna de las dos partes, ¿no? Porque gente que acaba contrato se hablará después de que acabe la temporada y por nuestra parte es que enfocarnos en otras situaciones ahora que no sea el partido del fin de semana es un poco absurdo porque al final al jugador estas cosas directo o indirectamente le alteran, ¿no? Es su futuro, es su vida, al final los futbolistas son personas, que muchas veces nos olvidamos de todo este tipo de situaciones, tienen familias, tienen parejas, tienen su vida montada aquí, igual tienen que llevar su vida a otro lado, ¿no? Quiero decir, hacer las cosas con un poco de sentido, ¿no? Muchas veces esas cosas no se ven desde fuera, pero nosotros que estamos aquí sí las vemos, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado y manejar estas situaciones y no pasa nada, ¿no? Yo no creo que haya nada que se vaya a caer por 4 semanas. Si tenía que ser, será, y si no tenía que ser, no será. Pero bueno, ya digo que yo soy optimista, lo primero es ganar en Salamanca, estar el año que viene en Primera Federación y después ir dando pasitos adelante y tener un equipo muy competitivo. Yo trabajo en ese escenario, que la gente el año que viene, pensando que todo va a salir bien, que es como salen bien las cosas, el año que viene venga aquí y pueda disfrutar de un gran Sabadell.
Una mes.
No li fan fer números, però sí que li parlen de que el projecte passa, evidentment, per la salvació.
Per el projecte, por supuesto. Es decir, no tiene nada que ver un club en segunda federación, en primera federación. Aquí hay mucha gente que le está poniendo muchas ganas a que esto sea estable, vaya bien, a nivel de la propiedad. Igual, Adam, Pau, Bruno, en el día a día del club se está intentando construir algo estable, ¿no? Que no ha sido fácil en los últimos años para el club. No era sencillo renovar un jugador por 3 años en el Sabadell. No son cosas que se pudiesen hacer, no porque no se quisiesen hacer, sino porque tiene que haber un soporte de cara a futuro para poder ir construyendo todo esto, ¿no? Con lo cual no es lo mismo. Por eso tenemos que estar todos muy focalizados en que queda muy poquito tiempo, ¿no? Y tenemos que poner todo de nuestra parte. Yo puedo hablar, obviamente, desde que llegamos nosotros, ¿no? Entonces, desde que llegamos nosotros, el equipo está cumpliendo. Hemos hecho muchos puntos en un corto espacio de tiempo. Probablemente tendríamos que haber conseguido alguno más para estar un poquito menos ahogados. ahora, pero bueno, quedan 5 jornadas, dependemos de sacar nosotros mismos la situación adelante y nada más, pedirle a la gente que esté con nosotros. Porque nosotros estamos, o sea, somos permeables a esa situación, ¿no? Vemos a la gente que va a Pamplona, se hace un viaje a Pamplona, nos están allí recibiendo y luego te vas jodido a tu casa, ¿sabes? No eres capaz de sacar el partido adelante, ¿no? Hay un sentimiento grande de implicación con la gente que viene aquí, que es socio de este club, que gasta su dinero en los viajes, que va a venir a Salamanca a apoyarnos. Hay una gran implicación por parte de todos nosotros en que esto acabe siendo algo bonito, ¿no? A lo que podemos aspirar es a salvarnos. Probablemente a principio de temporada eso no sería un gran logro para el club, pero ahora hay que darle valor a esa situación porque venimos de donde venimos, ¿no? Entonces las cosas cuando se consiguen, que espero que se consigan, va a haber que celebrarlas, porque cuando se sufre por el camino hay que saber valorar el final. Y yo trabajo en que dentro de 5 semanas en este club haya muchas sonrisas y estemos nosotros celebrando, porque una permanencia para este club es algo muy importante, muy importante. Vosotros lo habéis vivido antes, llegando hasta el final también el Sabadell muy ahogado y sacándolo muy al final, y eso cambia la historia de los clubes, cambia la historia de los clubes. Dentro de 4 años, si sacamos esta situación, a ver dónde está el Sabadell dentro de 4 años, ¿no? Entonces, en ese caso es en el que hay que ponerse. Trabajar duro, trabajar fuerte, como está haciendo él, como están haciendo todos en el día a día, tener mucha ilusión, ser valientes y afrontar esto con la máxima responsabilidad.
Doncs ara sí, acaba la roda de premsa de renovació de Javi Morcillo com a jugador del Sabadell, Adri, fins al 2027. Avui, per cert, fotografia sí a la gespa, eh? Doncs, on entren a l'equip ara fa una estoneta.
Avui una roda de premsa d'aquelles llargues, també, ben bona, un quartet d'hora, com a mínim, i un Javi Morcillo, com dèiem abans, ho he deixat així una mica mitges, va arribar pel juvenil preferent la temporada passada, ja hi era en el club en l'etapa cadet, però l'any passat va iniciar el curs com a preferent, va acabar-lo com a nacional, enguany ha començat a divisió d'honor i ja està jugant amb el Primera Federació, per tant, en qüestió de mesos, una projecció meteòrica, tot i que no ha estat l'únic que ha parlat i que ho ha fet prou bé. Sergi, em deixo alguna cosa o marxem cap a Salamanca?
Marxem cap a Salamanca per saludar un bon amic, Arlequinat, encara que sigui a molts quilòmetres de distància, per cert, aquí algú, mira, és el capità Adrián Ortola, que s'ha deixat uns guants per damunt la gespa de l'estadi.
Doncs Sergi, et deixo fent feina per aquí, fotos i el que calgui, ja parlem. Una abraçada, fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Perquè l'unionista Sabadell de dissabte serà especial per un escriptor salmantí que és aficionat a Arlequinat des de fa dècades. El centre d'esports no juga a Salamanca des del maig del 91, 0-1 a l'Elmántico contra la desapareguda Unió Deportiva amb gol de Joan Barberà. 33 anys després torna el Sabadell a Salamanca i segur que no se'l perd el Benito González, membre també des de fa molts anys de la penya arlequinats.com. Què tal, Benito? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás?
Buenos días, Sabadell. Un abrazo.
¿Desde cuándo simpatizas con el Sabadell tú, Benito?
Pues la historia es muy lejana. Yo tengo 65 años y en los años 60 la primera decisión de vida que yo pude tomar siendo un niño, ya que a mis abuelos no les gustaba el fútbol ni a mi padre, fue escoger equipo, y en aquellos años el Sabadell de los Martínez, Isidro, Pini, Arnal y toda esta gente que estaban en primera jugando un fútbol maravilloso, yo escogí equipo y me hice del Sabadell, y pues 50 y tantos años después sigo siendo un enamorado de mi equipo que lo llevaré hasta la muerte.
No tiene relación por eso con Sabadell como ciudad como tal, sino que te viene todo por el fútbol, ¿no?
Todo por el fútbol y la infancia, cuando uno se marca ese amor hacia algo importante que va a resultar a lo largo de tu vida. Os podría contar un par de anécdotas que os gustarían, pero me imagino que no hay tiempo, pero que el sentimiento está ahí, es como un pequeño duende que habita dentro de ti, y cuando oyes la palabra Sabadell se enciende y se ilumina todo.
De hecho, me enseñabas hoy que la dedicatoria, una de ellas, de tu libro, La Sentencia, la última, la tercera novela, que es Premio España de Novela Histórica, está dedicada precisamente a Sabadell. Por lo tanto, el vínculo y el amor que dices es indudable. Entiendo que al partido vas a ir, ¿no?, el sábado.
Sí, ya tengo entrada y, bueno, pues allí estaré con mi camiseta y espero ver a los aficionados arlequinados que se puedan acercar y poderlos saludar y darles un abrazo de cariño, porque aunque estemos lejos y rara vez voy, porque fui el año pasado a ver un partido contra el Mirandés, que fue realmente terrible, pero bueno, estuve allí en Sabadell. Pero lo que sí está claro es que el sentimiento hacia el equipo y hacia la afición, me siento orgulloso de ser un arlequinado más.
Desde la distancia, aquí en la Nova Creu Alta también has visto partidos, pero en el Mántico, ¿llegaste a ver alguna vez al Sabadell o no?
Sí, vi varios empates, si no recuerdo mal ahora, y ese triunfo que estabas comentando, el último, el 0-1, sí, también lo recuerdo y también fui con la camiseta del Sabadell.
Y ahí en Salamanca, eso te iba a decir, que claro, en tu entorno no sé si tienes algún aficionado de unionistas ahora, o si en Salamanca entienden que puedas llegar a ser aficionado de un equipo que lleva tantos años tan lejos de la élite.
Sí, hombre, hay gente que me conoce por el del Sabadell, así me dice, este es el del Sabadell. La verdad es que el ser de un equipo rico es fácil hoy en día, ¿no? Casi todos los niños o todas las personas son del Madrid y del Barcelona, pero ser de un equipo grande, somos cuatro, y yo soy de un equipo muy grande, el Sabadell tiene una historia impresionante, y bueno, pues cada uno siente su pasión de una manera, y la mía es hacia los colores arlequinados.
¿Y cómo ves el asunto a todo esto? ¿Nos salvamos o no?
Yo espero que sí, hombre, con Cano hemos mejorado mucho a nivel futbolístico. La etapa anterior, esos 6 o 7 partidos seguidos fueron un auténtico desastre. Pero bueno, yo los suelo ver, los partidos aquí en televisión. Y nada, yo espero que sí, que consigamos. El primer paso va a ser aquí en Salamanca, que vamos a ganar. Lo siento por los unionistas, porque les tengo mucho aprecio, es gente muy maja. Pero bueno, por encima de ellos está mi equipo.
Estamos más necesitados también que ellos, o sea que creo que nos hará más falta. Benito González, el sábado nos vemos por allí y nos damos ese abrazo. ¿Qué decías ahora? Cuídate mucho, un abrazo.
Venga, muchísimas gracias y un abrazo a toda la afición y a todo Sabadell.
Hasta sábado.
Hotel Suisse.
Impressionant, eh? Cap vincle amb Sabadell, però tu, arlequinat des dels anys 60 i aquí passant penes, perquè són més penes que alegries les que dona el Sabadell en les últimes dècades, però aquí ben fidel a centenars de quilòmetres de distància. Va, anem a obrir un bloc extens de futbol territorial. Primer, amb la Lliga Elite, el Sabadell B prepara el partit de diumenge a 4:45 de la tarda contra el Valls. L'equip de Conrad García només ha guanyat un dels últims 8 partits i fora de casa no guanya des del novembre, quan va golejar a Palamós. I tot i així, el filial es manté en plaça d'ascens directe amb un punt de marge respecte al Vic en l'última jornada, per exemple, derrota 2-1 al Camp de l'Energia contra el Sants. Falten només 4 jornades i és evident que l'ascens anirà força barat pel que fa a la puntuació, veient com està d'igualada la categoria i la quantitat d'empats que hi ha cada jornada. El Sabadell B, insisteixo, segueix depenent d'ell mateix i el defensa i capità Iker Hernández està molt convençut d'acabar a l'actual segon lloc.
Llevamos unas jornadas que, bueno, no te diría que no nos acaben de salir las cosas, ¿no? Porque creo que en muchos partidos hemos merecido mucho más, pero sí que es verdad que los resultados no son los que esperábamos. Pero bueno, el equipo está tranquilo, el equipo está confiado, estamos trabajando bien y al final es cuestión de que entre y a la gente el equipo va a ir para arriba.
Doncs tant de bo que sí, el club ha fet una crida perquè hi hagi bona presència de públic diumenge a 4:45 a Olímpia contra el Valls. El Vic, rival directe, jugarà després a 7:00 a casa contra el Sant Boià. I a segona catalana, el Tibidabo Torre Romeu manté una mínima esperança de poder arribar al play-off després de superar la Romànica per 3-1. L'encert dels de Toni Sallés va dur el nom del de gairebé sempre últimament, Rubén Ruiz Chinche, Musa Keita i Fran Espinosa. Entre els tres porten 43 dels 60 gols de l'equip. El mateix Chinche es mostra satisfet amb l'actitud mostrada en cada partit.
El equipo siempre ha trabajado bien, siempre ha trabajado para ganar cada partido. Sí que es verdad que ha habido semanas que hemos podido engancharnos ahí a las posiciones de arriba y no hemos puntuado los 3 puntos, pero la actitud es la misma de cuando empecemos, de hace 5 jornadas y de intentar ganar los máximos partidos posibles y una vez que acabe, pues a ver dónde estamos.
A la taula el Tibi és 5è amb 44 punts, a 10 del tercer faltant 7 jornades, una missió molt difícil però encara no impossible. El pròxim compromís diumenge a 12:00 al camp d'un Navarra Navas, que s'està jugant la vida. Qui, per contra, s'ha quedat ja sense opcions virtuals d'arribar a aquesta part alta és el Can Rull, Rómulo Tronchoni, que va caure per 1-3 al camp del nou líder, el Berga. Les coses ja van començar malament pels de la zona oest, rebent el primer gol en el primer minut per una falta de consideració, com ha dit el tècnic Alfonso Martínez. Aquesta derrota trenca una ratxa de 5 jornades sense perdre i deixa el Can Rull setè amb 40 punts a les portes de visitar dissabte a 2-5, un Gironella que és l'immediat perseguidor amb un punt menys. El tècnic dels blanquivermells assegura que aniran amb la intenció d'ampliar l'escletxa de punts entre els equips de la zona mitjana.
Un rival pues muy competitivo, sabemos que siempre por ahí arriba pues cuesta mucho sacar los puntos, pero nosotros iremos a jugar el partido como siempre de tú a tú, intentar sacar los tres puntos y que la brecha pues sea más grande.
I el tercer en discòrdia, el Sabadell Nord, continua jugant amb foc després d'empatar a casa contra el Rubí Atlètic. Ilias va avançar els de la zona nord al final, a l'inici, perdó, del segon temps, però els rubinencs van empatar faltant un quart d'hora pel final. El tècnic Cristian Barea confia que arribaran els punts per salvar-se.
Al final és que esta liga és complicadíssima. Ara, si te da por ganar, te puedes llegar a poner noveno. O sea, es que es una liga que está todo tan igualado que en cualquier momento, en cualquier día que parece que uno le va a ganar al otro y tal... Yo creo que ningún equipo, inclusive los que puedan ir ahora mismo últimos, penúltimos y tal, realmente está teniendo quizá la suerte de cara como para tener más puntos. La realidad es la que es para todos y lo único que nos queda es intentar seguir compitiendo igual porque obviamente que los puntos van a llegar.
El Sabadell Nord continua sent l'equip que marca la salvació amb només 2 punts de marge respecte al Badia. El pròxim compromís torna a ser a casa contra un Vic Riu Primer que està 3 punts per sobre, horari habitual a Can Urià, que és a dir, diumenge a 12:15. I la sabadellenca pot tornar aquest dissabte a segona catalana, precisament. Va estar 6-5 anys seguits, però des del descens del 2022 ara portava 2 temporades a tercera. L'equip taronja, però, li treu 11 punts al segon, al Camp Parellada, faltant-ne només 12. Per tant, si dissabte fa la feina contra el Vilassar de Dalt, podrà celebrar ja l'ascens amb un mes de marge. L'entrenador és un històric, el municipal de la Creu, el Jesús Rueda Betis. Què tal, Jesús, com estàs?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Heu avançat el partit a dissabte a les 6. Suposo que la primera és fer una crida a tot el barri per poder sentenciar la feina i celebrar-ho conjuntament, no?
Sí, la verdad que el sábado... Es un partido especial para todo el mundo porque se puede conseguir el objetivo que nos marquemos a principio de temporada y yo creo que el campo va a responder y la afición va a responder y va a estar el campo lleno.
¿El que vais a la nevera per si de cas ja o no?
Sí, la verdad que sí, pero no me gusta celebrar nada antes de tiempo.
26 partits heu jugat de Lliga, només 2 derrotes i 2 empats. El vostre any està sent gairebé immaculat.
Sí, desde que se empezó ya en pretemporada ya se veía las ganas, las cosas, y la verdad que el equipo ha competido y bueno y está compitiendo de una manera espectacular y bueno, ahora solo queda este sábado rematarlo y celebrarlo por todo lo alto.
Rebeu a tot això un equip de la zona mitjana baixa, 12è classificat, però el Vilassar és veritat que ha guanyat els 2 últims partits, per tant m'imagino que espereu que vengui cara a la seva pell.
Sí, és un equip jove que viene con el objetivo de salvarse y bueno, nosotros al fin y al cabo tenemos que hacer lo nuestro, que es competir y que no se nos escape ningún punto de casa, que este año no hemos perdido ningún punto y yo creo que con las ganas que van a salir el sábado va a ser muy difícil que se nos escape.
I per tu què suposa si s'acaba confirmant el tornar a la Sabadellenca segona catalana?
Bueno, especial, la verdad que especial. No sé, yo... El primer ascenso sí que es verdad que lo viví de una manera diferente, pero este, bueno, especial.
Clar, deies el primer ascens perquè tu ja saps el que és això, el pujar, el consolidar-la després un grau per sobre, que suposo que ha de ser també el següent pas, no? Estabilitzar-se en una categoria que segurament és la que més li escau pel que ha estat el seu historial més recent.
Sí, el objetivo es ese, subir y que pueda estar muchos años ahí, como ha estado siempre, y bueno, competir como ha hecho siempre. Sí que es verdad que la segunda catalana es una categoría difícil, pero yo creo que este equipo, la base está hecha y está preparado para competir bien el año que viene.
Doncs dissabte a les 6 pot ser el dia i l'hora de l'ascens de la Sabadellenca. L'endemà més hi ha un derbi, un Betis-Sevilla, Sevilla-Betis, sempre és especial per tu. A veure com arribes a dilluns, eh?
Bueno, el domingo voy al derbi también.
També,
Voy al derbi y espero poder tener un fin de completo y que se consiga. consiga el ascenso y que el Betis pueda ganar a Sevilla.
O sigui, que esperes un dilluns de ressaca, però important, eh?
Bueno, lo importante es que salga todo bien y que disfrutemos.
Doncs Jesús Rueda, Betis, que tant de bo hagués de tirar d'ibuprofè el dilluns, que seria una bona notícia. Cuida't molt i molta sort dissabte. Una abraçada.
Muchas gracias. Un abrazo enorme.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i Centre de Dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
L'Hotel Suís obre les portes a l'Esport de Sabadell.
Cinc minuts i seran les dues. Anem amb el bàsquet masculí a la Supercopa. El Club Natació Sabadell veu com mica en mica es va quedant sense opcions per classificar-se pels play-off. Descens a Lliga EVA. Anna Clarà, què tal? Com estàs?
Hola, Adri.
Quan falten tres jornades per acabar la Lliga, els nedadors sumen tres derrotes consecutives, l'última contra un altre rival de la part baixa, que és la onzena de la temporada.
Matemàticament encara tenen opcions per accedir a les fases, però les probabilitats són remotes. L'equip nedador va tornar a caure aquest cop a Cerdanyola per 6 punts, 80-74, en un partit en què els de Jonathan Ramírez els va costar arrencar. Així explica el tècnic els dos primers períodes.
Hicimos una primera parte, bueno, no tuvimos demasiado acierto, ¿vale? Porque sí que llevamos unas cuantas semanas arrastrando, pues bueno, el equipo físicamente está un poquito a su límite, físicamente, entonces, bueno, nos está costando. La segunda parte sí que es verdad que conseguimos ganar los parciales y demás, tuvimos opciones, pero bueno, no tuvimos ese puntito de suerte que nos hizo falta.
L'equip nedador segueix sisè a dues victòries de l'equip que marca el tall, el Martinenc, que aquest cop sí que va guanyar. A falta de tres partits, els sabadellencs tindran duel directe contra l'equip barceloní. Per tant, necessitarien no fallar i que els de Guinardó punxessin un partit més. Abans de tot això, dissabte, els de Jonathan Ramírez s'enfrontaran a un altre rival de la zona baixa, el Masnou.
Masnou, a dia d'avui, crec que ja matemàticament no té opcions. Bueno, ara juegan com més relajado. La setmana passada metieron casi 100 puntos, ¿sabes? A Manresa. Entonces, bueno, esto es un arma de doble filo. Nosotros no es que tengamos una urgencia ni los chicos tengan, pues bueno, ¿cómo te lo diría? Una presión añadida por los últimos resultados, pero bueno, yo sé que ellos exigen y les gustaría pues estar un poquito mejor. Entonces, bueno, obviamente en cuanto a clasificación sí que seríamos favoritos. Después el partido pues nos pondrá donde tengamos que estar.
Dissabte a 5:45 de la tarda arrencarà el partit a les Naus.
Gràcies, Clara. Fins ara.
Adeu.
Repassem informacions en format més breu. David de la Cruz va deixar-se ahir 19 segons al pròleg del Tour de Romandia. El primer líder de la prova suïssa és el neerlandès Michael Zilliard, que va guanyar per només 9 dècimes en un circuit bastant peculiar, amb molts revolts i menys de 2,5 quilòmetres. Es feia molt estrany, per exemple, que el guanyador acabés en menys de 3 minuts ja aquest pròleg. Avui, primera etapa en ruta, 165 quilòmetres entre Château d'Eau i Fribourg, dia de mitja muntanya amb 6 ports durant el recorregut, però això sí, força curts, i entre segona i tercera categoria tots ells. El pilot ha sortit fa uns minutets a 2:45. I les filadores del Vallès van perdre la Teixonera 31-15 contra el Gòtics, que tot i tenir avantatges curts, va anar per davant des dels primers minuts de partit. Era l'últim enfrontament fora de casa de tota la segona catalana femenina de rugbi. De fet, només queda un partit en tota la Lliga, el de dissabte a les 4 a la Roureda. La resta d'equips ja han acabat aquesta segona fase. La fusió del Sabadell Rugby Club i les Carboneres de Terrassa van ajornar-lo contra l'Alt Empordà i, tot i ser l'equip que tenen just per sota la taula, sisè i setè respectivament, les empordaneses no les poden enxampar independentment del que passi a la Roureda dissabte, insisteixo, a les 4 de la tarda. De seguida marxem, donem pas als companys informatius i al Notícies Migdia. Abans donem un cop d'ull ràpid al menú de demà perquè presenta novetats d'entrada, com que el Sabadell viatjarà divendres cap a Salamanca. Demà és la roda de premsa d'Òscar Cano, serà a les 12. Per tant, escoltarem el bo i millor de la roda de premsa aquí, però no tota la compareixença íntegra. Parlarem del futbol sala Sabadell femení, del futbol juvenil, d'un nou memorial Fidel Vegan, a més, també en categoria femení pertanyent al circuit català de ciclisme, i de tennis taula amb les fases garantides del primer equip masculí del Natació Sabadell. Ara marxem, això sí, desitjant-vos que tingueu un bon dimecres. Per recuperar aquest hotel suís o qualsevol d'ells, el podcast el trobeu a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé el dia. Abraçada des del control de so del Toni González. Adéu-deu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.